Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El Departament de Salut ha demanat al govern espanyol que Barcelona i l'àrea metropolitana passin a la fase 2 de desconfinament a partir de dilluns vinent. A més, a la regió sanitària de Barcelona, que engloba ciutat i àrees metropolitanes nord i sud, també passaria a fase 2 Lleida, això sí, si no pugen els contagis. Dilluns també avançarien de fase les regions sanitàries del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran, que entrarien en la fase 3. En cas que ho accepti, aquestes serien les primeres zones gestionades de nou per la Generalitat, amb totes les competències, segons allò previst pel govern espanyol. I que ahir es va estrenar en fase 2 va ser la Catalunya Central, Girona, l'Alt Penedès i el Garraf, unes zones on el sector de la restauració i del turisme ja pensen en com remuntar la temporada. Així encapçalem una nova edició del Notícies en xarxa. És dimarts, és 2 de juny, són les 8 del matí. I repassem més titulars, com per exemple que les escoles de Girona i altres municipis en fase 2, on ahir era festiu, obren avui després que ahir ja ho fessin els centres dels municipis on era dia lectiu. El retorn ha estat molt desigual, a mig gas, marcat per les restriccions i amb crítiques per part de la comunitat educativa. Les funeràries han notificat en les últimes hores 11 noves morts per coronavirus a Catalunya. Pel que fa a contagis, la darrera actualització de dades en suma 156 de nous, per bé que els més recents no arriben ni a la vintena. Ara mateix queden poc més de 160 persones ingressades en estat greu. I mentre ja s'ha aconseguit aplanar la corba sanitària, es dispara de manera alarmant la corba assistencial. Des de l'inici de la pandèmia, les entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables han augmentat entre un 40 i un 70% la seva tasca d'ajuda per intentar garantir les necessitats bàsiques d'aquest segment de la població. De fet, a la ciutat de Barcelona, una de les entitats que treballa a ple rendiment per fer front a aquesta emergència social és Càritas. Al seu magatzem logístic hi tenim els companys David Fleta i Thaís Trujillo. Thaís, bon dia.
Molt bon dia, Vanessa. Aquest és un dels magatzems que Càritas té a Barcelona. Està ubicat al carrer Pamplona, al barri del Poblenou, i en aquests últims mesos han vist un increment notable de la demanda. De fet, s'ha doblat respecte al mateix període de l'any anterior. La demanda la protagonitzen persones, famílies que han perdut la feina o que estan en una situació d'ERTO però que encara no han cobrat aquesta prestació i han esgotat ja els seus estalvis.
Més coses. El primer equip del Barça s'ha entrenat al complet en les últimes hores en un pas més de la desescalada. Una sessió que ha comptat amb Leo Messi, per cert, que renova una temporada més el compromís amb l'entitat. Com duia el trànsit, amb aquest trànsit que encara està a mig gas respecte a l'antiga normalitat. Des del RAC, Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs tot just ara mateix ja comença a haver-hi alguna retenció pel que fa als accessos de Barcelona. La podem trobar, per exemple, a la 58 a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud. També a les dues rondes, en aquests trams inicials del sentit Llobregat, passant per Horta i pel Fòrum, respectivament. I també circularà amb densitat per sortir de Barcelona a la B23 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, també enganxant part final de l'avinguda Diagonal. Pel que fa al volum del trànsit, molt pendents de veure si es mantenen a l'àrea metropolitana de Barcelona. Recordem que el barem està entre el 65 i el 70% de quantitat de vehicles que circulen, depenent de si és una punta o no, per l'àrea metropolitana. Tot i així, amb l'ampliació de la mobilitat entre les regions sanitàries de Barcelona i les zones metropolitanes, que avui ja és aplicable un dia feina, veurem si això provoca un augment en les properes hores. Per últim, també recordem, continuen els controls de mobilitat i també els controls fronterers. Seguint actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies i bon dia. Com duia el temps des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs tot i que ara mateix faci solet a bona part de Catalunya, no ens hem de fiar perquè ruixats i tempestes han de tornar aquesta tarda a partir de mig matí o migdia. Ja creixeran nuvolades a punts de muntanya i serà la tarda quan puguin caure ruixats, tempesta, fins i tot a calamarsa, que pugui afectar pràcticament a tota la meitat nord de Catalunya, també altres punts del prelitoral. A més, atenció, perquè les precipitacions podrien ser localment fortes al Pirineu, a totes les comarques de Girona, també cap a Osona i al Vallès Oriental. La temperatura, si fa no fa, com la d'ahir, per tant, una calor moderada, arribant fins als 30-31 graus a la plana de Lleida, i el vent més aviat fluix, i sembla que aquest temps inestable ens acompanyarà durant tota aquesta setmana, però especialment demà i dijous. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Departament de Salut ha proposat al govern espanyol que Barcelona i l'àrea metropolitana passin a la fase 2 de desconfinament dilluns vinent. Per aquesta data, el 8 de juny, també demana que les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran entrin a la fase 3, que serà l'última de la desescalada. Si passa això, serien les primeres zones que tornarien a estar gestionades pel govern català, segons va anunciar aquest cap de setmana el president Sánchez. Pel que fa a Lleida, la voluntat del Departament de Salut és demanar que passi a la fase 2, tot i que caldrà esperar a les darreres dades del rebrot de la setmana passada per acabar de prendre una decisió. Aquestes novetats sobre les peticions que fa la Generalitat arriben al primer dia en què s'han autoritzat ja els primers desplaçaments entre Barcelona i la gran àrea metropolitana, un cop unificades les tres regions sanitàries. També ha estat el dia en què bona part del país ha passat a la fase 2. En té més detalls, l'Esther González.
El mal temps no va ser impediment perquè els més agosarats estrenessin la fase 2 a les platges, ara que la normativa permet banyar-se sense necessitat de justificar cap activitat esportiva.
El pla era venir a la platja i agafar petxines, no banyar-nos, però bueno, és que l'aigua està molt bona i al final pues, s'ha banyat. Fa molts dies que no sortim de casa i ha sigut fase 2, doncs el primer dia ja...
La fase 2 també permet obrir al públic l'interior de bars i restaurants sempre i quan no se superi el 40% del seu aforament. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa confien que entre aquesta setmana i la següent obrin ja pràcticament entre el 80 i el 90% dels establiments, tot i que encara hi ha certa incertesa.
La gent és molt reticent a fer visites encara, doncs que vingui, per exemple, de Girona i pugui fer una visita a la Garrotxa, veiem que no hi ha hagut moviments, no hi ha hagut tampoc una certa mobilitat, i això també comporta que doncs, estàs veient que encara en falta la confiança, no?
Això fa que sobretot els establiments turístics esperin a la fase 3 per obrir.
A la Costa Brava, que ahir ja va entrar en la fase 2, el sector turístic espera l'arribada de visitants per poder salvar l'estiu. Ara s'afanyen a posicionar-se com una destinació segura. Per aquest motiu, agències immobiliàries d'aquest territori han establert protocols sanitaris i desinfecció en els apartaments turístics, una mena de segell de qualitat pels turistes. La Laia Campos, de Televisió de Costa Brava, ens explica com s'ho fa una empresa de Tamariu.
El protocol de neteja i desinfecció d'alt estàndard dissenyat pels seus apartaments i cases turístiques té com a objectiu, més enllà de garantir la seguretat, el de transmetre als viatgers la idoneïtat d'escollir aquest tipus d'allotjament per les seves vacances. El protocol de neteja inclou la desinfecció de tots els espais dels immobles amb expressa dedicació a tots aquells elements de gran exposició, és a dir, que reben contacte freqüent.
Aquest pla consisteix sobretot en intensificar tot el que són la neteja i desinfecció de totes les superfícies de contacte. És a dir, interruptors, manilles de les portes, comandaments a distància a les televisions.
Aquestes noves mesures sanitàries per evitar la propagació i contagi de la Covid-19 ja fa un mes que s'apliquen en tots els immobles de l'agència palafrugellenca.
Educació confia que a partir d'avui quedin obertes el 40% de les escoles i dels instituts públics i el 25% dels centres concertats. Només poden obrir, recordem-ho, aquells que estan en fase 2. Avui obriran a Girona, que ahir va ser festa, i ahir ho van fer ja a Tarragona, Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu i l'Aran, a més de la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf. Una obertura amb poca assistència, amb moltes mascaretes i amb distància social. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, assegura que s'ha donat resposta als alumnes que necessiten tutories personalitzades o bé que canvien de cicle.
Especialment per tancar l'etapa d'aquells alumnes que han d'abandonar el centre o d'aquells alumnes que també s'han de preparar per una prova que decidirà el seu futur. El servei d'educació és un servei públic. Ara fent aquestes aportacions educatives. I el 14 de setembre, tots i totes, per començar el nou curs, a les seves escoles i als seus instituts.
Per la seva banda, el sindicat CGT no està d'acord amb la reobertura dels centres escolars. Ahir es va mobilitzar a Lleida davant del Departament d'Educació. El sindicat considera que la decisió de la Generalitat no respon ni a criteris pedagògics ni tampoc mèdics i demana tornar a l'escola amb garanties de seguretat. Denuncien que el pla de reobertura no ha estat consensuat ni amb els equips directius, ni amb el professorat, ni amb les famílies dels alumnes. I més enllà de la situació d'excepcionalitat actual, des del Departament d'Educació també estan treballant en com serà el proper curs. En una entrevista amb Televisió de Girona, el delegat territorial d'ensenyament, Martí Fonalleres, ha explicat que es necessitaran nous espais i més professors i que la idea és que el curs sigui presencial.
El 14 de setembre està previst que comenci el curs escolar 2020-2021 i des del Departament d'Educació ja estan treballant en els canvis que s'hauran de fer arran de la crisi sanitària. Els grups s'hauran de desdoblar per evitar el risc de contagis i que això obligarà a contractar més professors i a modificar la feina d'alguns altres.
Hem de tenir en compte que també els especialistes que fins ara actuaven com a tals poden, doncs, tenir una altra funció, però que acabaran havent-hi més nombre de professors que es necessiten i l'economia en aquests moments ja està al cas i se li ha fet arribar ja aquesta setmana la probable situació en la qual ens trobarem.
Per altra banda, Martí Funalleres explica que s'està treballant amb la idea que el curs sigui totalment presencial i que s'hauran de reorganitzar els espais dels centres. Tot i així, reconeix que en alguns casos els centres no tindran prou espais i que s'hauran de trobar altres solucions. De fet, des del departament ja estan fent reunions amb els ajuntaments per saber quins espais municipals podrien cedir als centres educatius.
Repassem les estadístiques. Hi ha hagut 11 noves defuncions notificades a Catalunya segons el darrer recompte del Departament de Salut. Ja són 12.280 les persones mortes, segons les dades que faciliten les funeràries i que recullen tant els casos confirmats en prova com els sospitosos. Pel que fa als contagis, s'han superat els 67.000 després que el darrer informe s'hagin notificat 156 de nous. D'aquests, però, només 18 serien amb data de contagi molt recent. Les dades del govern espanyol, però, difereixen de les de la Generalitat i indiquen que a Espanya, per primera vegada des del mes de març, no s'ha notificat cap persona morta amb coronavirus en les 24 hores anteriors a la publicació de l'informe. Pel que fa al nombre de contagis, ha disminuït també de manera significativa, ja que s'han comptabilitzat 71 infeccions en el dia previ. Unes dades que oferia ahir el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, i que ha recollit la Diana Bermejo.
Una altra bona notícia que deixa l'informe d'ahir del Ministeri de Sanitat és que s'ha tornat a escurçar el temps que passa entre l'inici dels símptomes i el del diagnòstic de la malaltia, que seria ara de només un dia. Toc d'alerta, però, a tots aquells que se salten les normes en referència a festes o trobades no permeses. Pel director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, la posició és bona per seguir avançant en la desescalada, però amb molta atenció als brots.
Que sí, podemos pasar de fase, pero con cuidado. Con mucho cuidado. Pasar a fase 3 es prácticamente pasar a nueva normalidad. Pasaría a una situación muy parecida a la previa, manteniendo algunos comportamientos diferentes porque hay que mantenerlos todavía durante meses.
També s'ha recordat el perill que pot suposar llançar mascaretes i guants al terra, ja que són material que pot haver estat en contacte amb persones infectades.
Per cert, que a les últimes hores el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha obert la porta a permetre la mobilitat entre comunitats autònomes que passin a la fase 3 abans del 21 de juny. Uns desplaçaments que també es podrien autoritzar entre províncies dins d'una mateixa comunitat. Tot plegat suposaria un canvi respecte a allò previst inicialment pel govern espanyol i que s'inclouria en la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma. De fet, el Consell de Ministres ha d'aprovar avui aquesta nova pròrroga que ha de ser validada demà al Congrés. En principi, no hi haurà problemes perquè Pedro Sánchez compta amb el suport del PNB, de Ciutadans i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Una abstenció aquesta que ha creat una nova tensió entre els socis del govern català. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha qualificat d'irresponsables les crítiques de Junts per Catalunya a l'acord.
Creemos incluso que es un poco irresponsable que no ha llegado a ningún acuerdo, ahora menosprecie aquellos acuerdos que hemos podido llegar desde Esquerra Republicana. ¿Es todo lo que queríamos? No, pero es un paso adelante y queremos seguir haciendo estos pasos.
Mentrestant, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han decidit impulsar un grup de treball entre la Generalitat i l'Ajuntament per tirar endavant projectes de reactivació econòmica a Barcelona. L'acord tancat per tots dos contempla treballar la modificació pressupostària del consistori i la participació en els fons de recuperació. I també a Barcelona, el Bicing ha guanyat gairebé 7.000 abonats nous des que es va reprendre el servei el 23 d'abril, després d'aturar-lo per la pandèmia del coronavirus. L'augment de les altes ha arribat a doblar aquest mes de maig el ritme habitual de creixement i, segons l'Ajuntament, es consolida la confiança dels usuaris en aquest mitjà de transport. de que s'hagi acabat l'emergència sanitària, n'hi ha una altra que cada cop reclama més atenció, l'emergència social. Abans de la crisi provocada per la pandèmia, la pobresa afectava gairebé una de cada quatre persones al nostre país. Ara cada cop més famílies es troben en situació de necessitat. L'aprovació de l'ingrés mínim vital engegat pel govern espanyol beneficiarà 127.000 llars catalanes. Les entitats de treball social consideren la mesura necessària, però insuficient. I per mostrar l'impacte de la crisi, aquestes entitats parlen d'un nou concepte, el de la UCI social.
L'onada expansiva del coronavirus fa tremolar el benestar social. Les xifres econòmiques dibuixen una situació d'enorme gravetat. Un augment de 50.000 persones aturades el mes passat a Catalunya. 680.000 afectades per ERTO. Previsió de caiguda del PIB d'un 10%. Cada cop més persones necessiten ajudes per subsistir, com mostra el fet que Càritas ha vist com s'ha triplicat el nombre de persones que demanen ajuda per menjar o pagar l'habitatge. Per tot plegat, les entitats de treball social parlen de la necessitat de mesures pròpies d'una UCI social.
Que la punta de la pandèmia va obligar a enxamplar el sistema sanitari perquè, si no, quedaven col·lapsats els recursos. A nivell social, ara aquesta corba està impactant en el sistema de serveis socials i en el sistema de protecció, amb la qual ens estem trobant un volum de població molt, molt, molt elevat que no està podent accedir a les ajudes per al col·lapse.
Per a Conxita Peña és important eliminar l'estigma que acompanya el fet de demanar ajuda als serveis socials perquè tothom que ho necessiti en faci ús. A més, demana un impuls polític que permeti desenvolupar el reglament de la Llei Estatal de Serveis Socials i el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.
Tal com estem veient, una de les conseqüències de la crisi de la Covid-19 ha estat la situació d'emergència social, a la qual s'han vist abocats molts ciutadans que han perdut la seva font d'ingressos habitual. En aquest sentit, des de Càritas Diocesana de Barcelona han hagut de redoblar esforços per poder atendre més gent durant aquests últims mesos. I anem en directe, anem al magatzem de Càritas. Allà hi tenim, com hem vist, els nostres companys David Fleta i Thaís Trujillo. Thaís, bon dia, explica'ns.
Molt bon dia de nou, Vanessa. Doncs estem al magatzem logístic que té Càritas aquí a la ciutat de Barcelona. Com veieu al darrere meu, estan treballant intensament aquests dies perquè han vist de primera mà els estralls que ha provocat en bona part de la població les dificultats econòmiques derivades de la crisi del Covid. De fet, comparant les xifres de persones i de famílies a les quals estan atenent ara amb les de la mateixa època, però de l'any passat, i resulta que s'han doblat. Ara estan atenent a 3.000 famílies, a 3.000 llars i aproximadament a unes 35.000 persones. Són persones que o bé han perdut la feina o bé estan en una situació d'ERTO, però en molts casos encara no l'han cobrat i, per tant, han hagut de tirar dels pocs estalvis que tenien per sobreviure durant aquestes setmanes i ara ja no els queden reserves econòmiques i per això hi ha molta gent que per primera vegada ha rebut aquestes ajudes de Càritas. Ens acompanya Carme Ferreiro, que és la responsable de necessitats bàsiques de Càritas aquí a la ciutat de Barcelona. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fa pocs dies el director de Càritas feia una comparativa, deia que a mesura que va disminuint la corba de contagis, va augmentant la de les necessitats i la de l'emergència social. En quina situació us trobeu i quina és la realitat amb la que esteu treballant a dia d'avui?
De fet, a veure, Càritas Diocesana de Barcelona, conjuntament amb les Càritas Parroquials, ha tingut que reestructurar la seva acció social. Hem tingut que, en molt poc temps i ràpidament, canviar, a veure, sense deixar de fer el que estàvem fent, que ja acompanyàvem a famílies vulnerables. Però, bueno, ens hem trobat amb un augment molt considerable de famílies que s'han adreçat a la nostra institució, com tu deies molt bé. A veure, són 35.000 famílies entre Càritas Diocesana i Càritas Parroquial, les que hem vist que s'han adreçat a nosaltres i que nosaltres hem tingut que donar aquesta resposta en concepte d'aliments. No només hem donat resposta en concepte d'aliments, sí que és veritat que ha sigut la principal, però bueno, també hem continuat donant altres suports, sobretot amb el tema d'habitatge, de relloguers, perquè hi ha moltes famílies de les que tenem que desgraciadament es troben en situació de relloguer. Càritas, de totes maneres, a veure, a l'hora de reorganitzar-se, sí que ha tingut que fer-ho ràpidament i per això el que ha fet ha sigut obrir temporalment, això sí, temporalment, 5 punts de distribució d'aliments nous i a part dels 78 que en aquests moments continuen oberts de les Càritas parroquials. Amb això hem pogut, d'alguna manera, intentar donar resposta a aquesta avalanxa de persones que, bueno, que estaven en una situació de molta necessitat, perquè havien perdut la feina, a conseqüència del Covid havien perdut la feina, ja no disposaven d'ingressos, si tenien estalvis aquests s'han esgotat, i bueno, vull dir, l'única solució per elles era acostar-se a nosaltres en demanda d'aliments.
Us volem preguntar també per la valoració que feu des de Càritas d'aquest ingrés mínim vital que està impulsant el govern espanyol. Com ho valoreu? És suficient? Arribarà a tota la gent que necessita aquesta ajuda?
A veure, és un pas més, el que passa és que desgraciadament no arribarà a totes les persones que ho necessiten. Nosaltres atenem molta gent que no té sostre, atenem molta gent que està irregular, atenem molta gent que té problemes per empadronar-se i per tant ja simplement per això no podran accedir a aquest ingrés mínim vital.
Mentre no es posi en marxa, quant de temps podeu aguantar aquest sobreesforç que esteu fent ara les entitats d'ajuda social? Vosaltres, per exemple, heu doblat el nombre de famílies que esteu atenent. Això es pot mantenir a mitjà termini?
A veure, de moment ho podem mantenir. El que passa és que som conscients de que necessitem l'ajuda. L'ajuda de molta gent si això continua endavant, per un mig termini. Perquè nosaltres els nostres ingressos són limitats i bueno, si arribarà un moment que desgraciadament no podrem donar la resposta que estem donant en aquests moments. Però sí que és veritat que tota situació de crisi el que fa és que augmenta la solidaritat. Per tant, a veure, vull dir, creiem que també d'alguna manera si entre l'ingrés mínim vital, entre totes les altres famílies que desgraciadament es quedaran fora, però que nosaltres estarem com estan sempre, hem estat sempre al seu costat, bueno, pues, i la solidaritat de la gent, podrem d'alguna manera pal·liar una mica la situació de necessitat d'aquestes famílies.
Carme Ferreiro, responsable de necessitats bàsiques del programa de necessitats bàsiques de Càritas. Moltíssimes gràcies per haver atès a la xarxa.
Gràcies a vosaltres.
I us dèiem abans, ens comentava la Carme, que s'han incrementat el nombre de punts d'atenció directa. Aquest seria un d'ells. Fins fa poc temps funcionava exclusivament com a magatzem de logística per distribuir els aliments a altres punts de Càritas, però ara aquí dos cops per setmana venen les mateixes famílies necessitades a recollir els seus paquets d'aliments i productes d'higiene.
Situació realment complicada per a milers de famílies del nostre país i aquestes entitats fan el que poden per atendre-les. Moltíssimes gràcies, companys. David Fleta, Teix Trujillo, que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
Els treballadors de Nissan reemprenen aquest dimarts les protestes contra el tancament de les fàbriques que la multinacional japonesa té a Catalunya. El comitè d'empresa ha convocat per aquesta tarda un acte de protesta davant d'un dels concessionaris de Renault, després que divendres les protestes van ser davant de concessionaris de Nissan. Mentrestant, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha demanat a Nissan que recapaciti i que faci marxa enrere en la seva decisió de tancar les plantes de la zona franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac. I el segon porta contenidors més gran del món fa escala al port de Barcelona. El vaixell ha desembarcat a la ciutat mercaderies com solució hidroalcohòlica, guants de làtex i maquinària mèdica destinada a fer front a la crisi del coronavirus. Ens passen més dades els companys de BTV.
Pot transportar més de 23.000 contenidors de 20 peus i disposa de la tecnologia necessària per connectar telemàticament amb contenidors intel·ligents. La nau té 400 metres d'eslora i 61 de mànega.
Nosaltres el que estem reafirmant és que Barcelona disposa d'una infraestructura preparada per donar servei als nous reptes que ens vindran.
Tot i les grans dimensions, el Port de Barcelona ha explicat que el disseny d'aquesta nau permet reduir les emissions de gasos contaminants per cada contenidor transportat respecte als vaixells que s'utilitzen habitualment. De fet, el Port de Barcelona ja està estudiant quines inversions caldria fer per disposar de més calat i poder acollir vaixells encara més grans.
El sector cultural de Barcelona torna a poc a l'activitat després del confinament obligat. Aquest dimarts obren portes als museus i als arxius municipals. Els museus ho fan amb un 50% de descompte sobre el preu de l'entrada. I així, per exemple, es pot tornar a passejar pel Born Centre Cultural, el Museu del Disseny o el Castell de Montjuïc, entre d'altres. Això sí, amb control d'aforament a un terç de la capacitat habitual i amb canvis d'horari. També tornen a rebre públic 10 biblioteques de Barcelona amb servei de retorn i reserva de documents, tot i que no s'hi podrà accedir. els aficionats del Barça van tenir ahir doble motiu d'alegria. En primer lloc, perquè l'equip ha pogut entrenar-se de manera conjunta per primer cop des que es va decretar l'estat d'alarma, i en segon, perquè aquest home que veuen, Leo Messi, seguirà amb el Barça un any més. El crac argentí no ha fet ús de la clàusula que li permetia marxar abans del 30 de juny del 2021, quan acaba el contracte. Ara el repte de la directiva blaugrana serà renovar-lo més enllà d'aquesta data. També s'ha pogut veure l'entrenament conjunt de l'Espanyol, el primer en dos mesos i mig. D'aquesta manera s'ha completat un procés que va començar el 8 de maig amb els primers entrenaments individuals per passar posteriorment a grups de fins a 10 jugadors. I seguim amb el futbol, perquè la Unió Esportiva Valls encara està paint que és nou conjunt de tercera, però ho fa més amb tota l'ambició. No vol ser un equip de pas a la categoria i ja treballa per fer un projecte a llarg termini. Més detalls des d'Atac 12, Sergi Amat.
Joan Antoni Pallarès no fitxarà a l'engròs. Ja sap què i qui vol incorporar, i a excepció de petits moviments afegits que puguin produir-se per la natural evolució del mercat, la UE Valls del 2021 serà gairebé la mateixa que la del 2020.
De fet, les meves converses amb tots els que he parlat fins ara, no hi ha hagut cap que em digui jo no vull continuar, jo vull marxar. I la intenció del cos tècnic i de la junta directiva no és altra que renovar el gran gruix de jugadors que tenim, i si en podem renovar 18, en renovarem 18.
És hora de garantir una sortida de primer nivell per als jugadors de la zona.
Tenim ganes de que hi pugui haver futbol de tercera divisió molts anys al Vilà. I crec que tenim una estructura muntada, un grup de jugadors que han anat venint a Valls, que són de Valls, que poden competir en aquesta categoria.
Pallarès i la resta només han perdut 8 partits de Lliga en dues campanyes. Si l'embranzida té durabilitat, l'Alt Camp demanarà pas estable al grup 5.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. El Departament de Salut ha demanat al govern espanyol que Barcelona i l'àrea metropolitana passin a la fase 2 de desconfinament a partir de dilluns vinent. A més de la regió sanitària de Barcelona, que engloba ciutat i àrees metropolitanes nord i sud, també passaria a la fase 2 Lleida si no pugen els contagis. Dilluns també avançarien de fase les regions sanitàries del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu Aran, que entrarien, això sí, a la fase 3. En cas que ho accepti, aquestes serien les primeres zones gestionades de nou per la Generalitat amb totes les competències, segons allò previst pel govern espanyol. I qui es va estrenar ahir en fase 2 va ser la Catalunya Central, Girona, l'Alt Penedès i el Garraf, unes zones on el sector de la restauració i el turisme ja pensen en com remuntar la temporada. Així encapçalem aquesta nova edició del Notícies en Xarxa. És dimarts, és 2 de juny, són 8:45 i toca repassar més titulars, com per exemple les escoles de Girona i altres municipis en fase 2, on ahir era festiu, obren avui després que ahir ja ho van fer els centres dels municipis on era dia lectiu. El retorn ha estat molt desigual, a mig gas, marcat per les restriccions i amb crítiques de part de la comunitat educativa. Les funeràries han notificat en les últimes hores 11 noves morts per coronavirus a Catalunya. Pel que fa a contagis, la darrera actualització de dades en suma 156 de nous, per bé que els més recents no arriben ni a la vintena. Ara mateix queden poc més de 160 persones ingressades en estat greu. I mentre ja s'ha aconseguit aplanar la corba sanitària, es dispara de manera alarmant la corba assistencial. Des de l'inici de la pandèmia, les entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables han augmentat entre un 40 i un 70% la seva tasca per ajudar i intentar garantir les necessitats més bàsiques d'aquest segment de la població. En uns minuts coneixerem en directe, ho estem veient, com s'ho fan per fer front a aquesta demanda creixent al Banc dels Aliments de Manresa. I també de tot plegat en parlarem amb Enric Morís, que és coordinador de Creu Roja a Catalunya. El Consell de Ministres aprova aquest dimarts demanar la sisena pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny, que s'haurà de validar demà al Congrés. Tirarà endavant amb els vots del PNB, Ciutadans i l'abstenció d'Esquerra, que accentua la divisió amb Junts per Catalunya, el govern de la Generalitat. I el jaciment d'Empúries reobre a partir d'avui amb algunes restriccions previstes en la fase 2. Oferirà visites a grups individuals o familiars i alguns espais com l'audiovisual estaran tancats temporalment. El Departament de Salut ha proposat al govern espanyol que Barcelona i l'àrea metropolitana passin a la fase 2 de desconfinament dilluns vinent. Per aquesta data, el 8 de juny, també demana que les regions sanitàries del Camp de Tarragona, de Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu Aran entrin a la fase 3, que és l'última de la desescalada. Si passa això, serien les primeres zones que tornarien a estar gestionades pel govern català, segons va anunciar aquest cap de setmana el president Sánchez. Pel que fa a Lleida, la voluntat del Departament de Salut és demanar que passi a la fase 2, tot i que caldrà esperar les darreres dades del rebrot de la setmana passada per acabar de prendre una decisió. Aquestes novetats sobre les peticions que fa la Generalitat arriben al primer dia en què s'han autoritzat ja els primers desplaçaments entre Barcelona i la gran àrea metropolitana, un cop unificades les tres regions sanitàries. Pel que fa a les zones que han estrenat la fase 2 de desconfinament, ahir es van poder reobrir les platges per a ús recreatiu. Això sí, amb normativa de seguretat, caldrà mantenir la distància física i això implicarà que en algun moment de l'estiu es pugui arribar a tancar l'accés perquè les platges ja estiguin plenes. És una informació de Xavier Martí des de Televisió de Costa Brava.
Arrenca la temporada de platja a la Costa Brava, però arrenca en modalitat Covid Edition. La nova normalitat aplicada a les platges implica que hi ha 4 metres quadrats de platja per persona, el manteniment de la distància física de 2 metres entre persones o grups de persones, l'ús d'un en un de lavabos i dutxes i aforaments limitats. La majoria dels ajuntaments, com és el cas de Palafrugell, però també de Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols o Palamós, han optat per contractar agents cívics per recordar que aquest estiu té uns condicionants especials.
Llavors, els agents cívics, bàsicament, moment el que faran serà informar quan la gent no tingui coneixement o tingui clar quines són les mesures de seguretat. En segon lloc, a part d'informar, el que farà és fer un control de com estan les platges, de com s'està situant la gent. En cas de que sigui necessari, bàsicament baixarà i informarà de que han d'agafar les mesures de seguretat, de que han de posar la distància de seguretat i que, sobretot, entre grups ha d'haver la distància de seguretat.
En el cas de les platges de Palafrugell, la senyalètica anirà un punt més enllà i, al marge de dir les mesures de seguretat, també informarà de l'aforament de la platja.
Educació confia que a partir d'avui quedin obertes el 40% de les escoles i dels instituts públics i el 25% dels centres concertats. Només poden obrir a les zones en fase 2. Avui obriran a Girona, que hi era festa, i ahir ho van fer ja a Tarragona, Terres de l'Ebre, l'Alt Pirineu Aran, a més de la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf. Una obertura, això sí, amb poca assistència, amb mascaretes i amb distància social. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, assegura que s'ha donat resposta als alumnes que necessiten tutories personalitzades o que canvien de cicle.
Especialment per tancar l'etapa d'aquells alumnes que han d'abandonar el centre o d'aquells alumnes que també s'han de preparar per una prova que decidirà el seu futur. El servei d'educació és un servei públic. Ara fent aquestes aportacions educatives. I el 14 de setembre, tots i totes, per començar el nou curs a les seves escoles i als seus instituts.
Un dels centres que ahir va obrir portes amb una nova normalitat va ser el Col·legi Sant Pau de Tarragona. Els companys de TAC12 hi van ser presents i ens ho expliquen.
Més de dos mesos després, aquesta era la imatge aquest dilluns a les 9 en punt del matí davant del Col·legi Sant Pau de Tarragona. La porta que donava accés als alumnes d'educació infantil s'obria per acollir una desena d'alumnes de P1 a P5. Uns alumnes que s'han dividit en grups reduïts, que no han arribat en cap cas a la ràtio màxima establerta pel Departament d'Educació en els dos cicles d'educació infantil. Entre les principals mesures adoptades, distanciament dels alumnes a l'aula i higiene constant per poder donar un servei a les poques famílies que han optat per retornar al centre aquest mes de juny.
Com tothom, ens hem estat apanyant com puguem aquests dies, però és veritat que valorant que portava més de dos mesos sense venir a col·le i que quasi ho hem fet més per ella que per nosaltres, perquè només és horari de matins.
Un retorn que sí ha estat massiu a la darrera etapa educativa del centre entre els alumnes de segon de batxillerat, que han d'afrontar les proves d'accés a la universitat a inicis del mes de juliol.
És a dir, ho agraïm molt perquè tenir els professors a la teva disposició, poder preguntar dubtes que online ho podíem fer, però és més fàcil i més còmode fer així.
Tot un desplegament que ha obligat els centres a un sobreesforç organitzatiu que en molts casos lamenten sigui només per a les tres properes setmanes. Això sí, suposarà un primer simulacre de com han de funcionar les coses a partir de setembre, amb unes mesures encara per esclarir.
Passem les estadístiques. Hi ha hagut 11 noves defuncions notificades a Catalunya segons el darrer recompte del Departament de Salut. Ja són 12.280 les persones mortes, segons les dades que faciliten les funeràries i que recullen tant els casos confirmats en prova com els sospitosos. Pel que fa als contagis, s'han superat els 67.000 després que el darrer informe s'hagin notificat 156 de nous. D'aquests, però, només 18 serien amb data de contagi molt recent. Les dades del govern espanyol, però, difereixen un cop més de les de la Generalitat i indiquen que a Espanya, per primera vegada des del mes de març, no s'ha notificat cap persona morta amb coronavirus en les 24 hores anteriors a la publicació de l'informe. Pel que fa al nombre de contagis, ha disminuït també de manera significativa, ja que s'han comptabilitzat 71 infeccions en el dia previ. Precisament, avui el Consell de Ministres ha d'aprovar una nova pròrroga de l'estat d'alarma que ha de ser validada demà pel Congrés. En principi, no hi ha d'haver problemes, perquè Pedro Sánchez compta amb el suport del PNB, de Ciutadans i de l'abstenció d'Esquerra Republicana. Una abstenció que ha creat una nova tensió entre els socis del govern català, entre Esquerra i Junts per Catalunya. I mentrestant, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han decidit impulsar un grup de treball entre la Generalitat i l'Ajuntament per tirar endavant projectes de reactivació econòmica a Barcelona. L'acord, tancat per tots dos, preveu treballar la modificació pressupostària del consistori i la participació als fons de recuperació. Sense que s'hagi acabat l'emergència sanitària, n'hi ha una altra que cada cop reclama més atenció a l'emergència social. Abans de la crisi provocada per la pandèmia, la pobresa afectava gairebé una de cada quatre persones al nostre país. Ara cada cop més famílies es troben en situació de necessitat. L'aprovació de l'ingrés mínim vital engegat pel govern espanyol beneficiarà 127.000 llars catalanes. Les entitats de treball social consideren la mesura necessària, però no suficient. Per mostrar l'impacte de la crisi, aquestes entitats parlen d'un nou concepte, el de UCI social. Més detalls en aquesta crònica de David Fleta.
L'onada expansiva del coronavirus fa tremolar el benestar social. Les xifres econòmiques dibuixen una situació d'enorme gravetat. Un augment de 50.000 persones aturades el mes passat a Catalunya. 680.000 afectades per ERTO. Previsió de caiguda del PIB d'un 10%. Cada cop més persones necessiten ajudes per subsistir, com mostra el fet que Càritas ha vist com s'ha triplicat el nombre de persones que demanen ajuda per menjar o pagar l'habitatge. Per tot plegat, les entitats de treball social parlen de la necessitat de mesures pròpies d'una UCI social.
Que la punta de la pandèmia va obligar a enxamplar el sistema sanitari perquè, si no, quedaven col·lapsats els recursos. A nivell social, ara aquesta corba està impactant en el sistema de serveis socials i en el sistema de protecció, amb la qual cosa ens estem trobant un volum de població molt, molt, molt elevat que no està podent accedir a les ajudes per al col·lapse.
Per a Conxita Penya és important eliminar l'estigma que acompanya el fet de demanar ajuda als serveis socials perquè tothom que ho necessiti en faci ús. A més, demana un impuls polític que permeti desenvolupar el reglament de la Llei Estatal de Serveis Socials i el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya.
Precisament des que va irrompre la pandèmia del coronavirus s'ha multiplicat el nombre d'usuaris de serveis d'atenció a la pobresa com els bancs dels aliments. A Manresa, per exemple, asseguren que s'ha triplicat la demanda d'usuaris. Anem cap a la capital del Bages per conèixer aquesta problemàtica. Allà tenim els companys de Canal Taronja Central, Marta Ripollès i Tània Rodríguez. Molt bon dia, Tània, explica'ns.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, com dèieu, des de que va començar aquesta crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, la situació a la plataforma dels aliments de Manresa està desbordada. Com podeu veure, hi ha una llarga cua de gent que espera per recollir el seu lot d'aliments. I si entrem a dins del local, a la plataforma, la situació és aquesta. Hi ha desenes de voluntaris joves que estan treballant incansablement per preparar aquests lots que han d'entregar a tots els usuaris. I nosaltres ens trobem aquí també amb la directora de la Fundació Convent de Santa Clara, que és qui gestiona aquesta plataforma dels aliments, en Sor Lucía Caram. Molt bon dia, Lucía.
Molt bon dia.
Bé, Lucía, veiem que esteu treballant aquí tots els voluntaris preparant aquests lots d'aliments que heu d'entregar als usuaris. Què tenen aquests lots? Què els hi proporcioneu?
Bé, nosaltres tenim uns lots que preparem en un magatzem que tenim i posem els productes com l'arròs, la pasta, les llegums, l'oli, aquests productes no perecedents i que són essencials en el menjar. A més, aquí els entreguem, a més d'aquestes capses, els entreguem peix, pollastre, embotit, ous, galetes i productes precuinats. Productes que diem producte regal, no? I a més aquests dies s'està entregant alguna mica també de roba. La idea és que amb el que nosaltres ens donem la família pugui viure 15 dies.
15 dies, perquè actualment a quantes famílies ateneu?
Bé, nosaltres des que va començar aquesta de la pandèmia han passat per aquest local unes 2.000 famílies. Hi ha algunes que passen un cop al mes, altres que passen dos cop al mes. Hi ha famílies, per exemple, en un dia com el d'ahir van fer, quan ja pensaven que ja una mica que havien tocat sostre, 20 noves acollides d'emergència, que diem, no? Pendent de que serveis socials facin una valoració. El que fem és que és gent que ha perdut la feina, que no ha cobrat l'ERTE, ha canviat moltíssim el perfil, crida l'atenció la quantitat de gent jove que hi ha, la quantitat de gent del país, la quantitat també de gent sud-americana. Abans el perfil era una mica més, per exemple, del Marroc. Ara el perfil és, bueno, pues ha canviat, no? I ens trobem amb molta gent que mai, de les persones que han vingut, diria que un 80% de les persones noves mai havien anat a serveis socials. Per tant, és una tasca bastant complicada. Al costat de jo hem activat el portal menjar a algunes cases de persones afectades pel Covid o per l'edat o per alguna dificultat. I a més, persones que estan en una situació que sabem pels seus veïns o pels seus familiars que no tenen per menjar i que com que mai han anat a serveis socials és molt difícil que vinguin, no? Per tant, també hem activat un recurs de portar a determinades famílies menjar d'una manera més discreta. Tenim voluntaris aquí amb els cotxes que estan portant també a la gent, ajudant, perquè hi ha famílies on hi ha 4 o 5 persones, han de portar unes capses molt pesades i, bueno, per poder fer una mica més fàcil aquesta situació dramàtica que estem vivint.
S'ha triplicat aproximadament aquesta demanda, per tant, també s'ha triplicat l'ajuda que necessiteu, no?
Evidentment, i no és que ens podem quedar tranquils en aquest moment, o sigui, tranquils estem perquè sempre hem pogut donar resposta, però si nosaltres pensem que en 2 mesos hem entregat menjar pel valor de 836.000 euros, és una bestiesa. Com ho aguantaran això? Bueno, pues demanant a tothom. La gent ha manifestat la seva corresponsabilitat, tant particulars com empreses, però cada setmana hem de demanar el pa de cada dia, perquè no tenim acumulat, no? Esperem que ens pugui ajudar aquesta entrega que fa la Unió Europea en el mes de juliol i esperem que sigui una mica més generosa que altres vegades. Però com que no la tenim assegurada, el que hem de fer és continuar picant portes i despertant consciències. Si fa unes setmanes tothom estava abocat al tema sanitari, que era essencial perquè era la lluita a mort per la vida, donant suport al personal sanitari quan faltaven els recursos i estaven treballant d'una forma molt precària, tota aquesta crisi tan bèstia s'ha traslladat ara a les famílies i a moltíssima gent que està venint a la plataforma dels aliments. Aquesta crisi sanitària ha seguit aquesta crisi social en la que nosaltres veiem llargues cues, però que no són números ni estadístiques. Darrere de cada persona hi ha un drama. Escoltar persones que t'estan dient que mai havien anat a serveis socials, que mai s'havien imaginat de que podien estar en una cua d'un banc d'aliments i que venen pràcticament a suplicar, no? Hi ha molta gent que ja diu, pues ja han perdut la vergonya, i ja diu, pues no, ningú ha de tenir vergonya perquè aquesta crisi, aquest petit virus, el que ha fet ha sigut destructor i ha entrat en les famílies i ens ha afectat a tots. I a tots ens ha afectat, però no a tots de la mateixa manera. No tothom ha pogut viure aquesta crisi de la mateixa manera. Hi ha gent que està aquí a la cua, que, bueno, pues que vivien al dia pagant el lloguer, no poden pagar el lloguer. Hi ha gent que estan vivint i que han vingut el confinament en espais de 20 metres quadrats. Hi ha persones que han viscut el confinament en una habitació tancats, pues, situacions desesperants.
Una situació molt desesperant, Lucía, però gràcies a la vostra tasca hi ha molta gent que la pot superar d'una manera més confortable, no? Si menys no. Sort de plataformes com la plataforma dels aliments de la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa perquè aquesta gent pugui suportar aquesta situació de la millor manera possible.
Realment impressionants aquestes imatges que ens arriben des d'aquest banc dels aliments de Manresa, l'activitat frenètica que hi ha per anar repartint aquests milers de famílies que no tenen per fer 3 àpats dignes al dia, en alguns casos ni un. Moltíssimes gràcies, companyes de Canal Taronja Central, per aquesta connexió molt il·lustrativa. Que vagi molt bé. Molt bon dia. I recollim més opinions, més impressions, per exemple, la de l'Enric Morist, que és coordinador de Creu Roja de Catalunya, una altra de les entitats que està vivint amb molta intensitat tota aquesta ajuda a famílies, a persones que s'han vist desbordades, arrasades per aquesta crisi sanitària. Senyor Morist, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ara sentíem les declaracions de Sor Lucía Caram, que realment algunes són espectaculars, un percentatge del 80% de persones noves, persones que mai havien anat a demanar ajuda per menjar. Vostès també s'hi troben a la Creu Roja amb aquest percentatge?
Sí, sí, és molt alt. Nosaltres penseu que hem arribat indirectament ja més de 200.000 persones en 2 mesos i mig a tot el territori, les 100 oficines locals i comarcals. Diguem-ne que tenim com 4 perfils, podríem dir-ho així, no? Majoritaris dins d'aquestes persones que reben ajudes. Primer, les persones que ja abans d'aquesta crisi estaven en crisi, mai millor dit, no? Que són aquesta pobresa crònica que sempre hem anat explicant també al vostre programa, no? Que va persistint, que està a sota i que en aquesta crisi, pues, evidentment, ho passa molt malament. En segon lloc, les persones que venen de l'economia submergida, bàsicament dones, que moltes d'elles estaven a les cases pues, fent tasques de suport a la llar, de cuidar la gent gran, que evidentment no hi han pogut anar, no hi poden anar, i moltes d'elles no tenen cap tipus de contracte, per tant, tampoc tenen cap tipus de, diguem-ne, d'ajuda oficial, no? Estem parlant de desenes de milers de dones. Per altra banda, la gent dels ERTOs, no? Que tot i alguns encara no han cobrat, i altres que ho han cobrat un 70%. Per moltes persones, un 30% són 200 o 300 euros, que és clau perquè, per exemple, puguin pagar el rebut de la llum o puguin comprar menjar fresc. I, per últim, l'atur que està pujant d'una manera molt important. Aquests serien els quatre grups, diguem-ne, més importants, però en tot cas és espectacular. No havíem viscut mai una cosa així al nostre territori.
Confiem per això que a mesura que es vagin revertint aquests ERTOs, recordem que els ERTOs són temporals, per tant, quan es vagi recuperant la normalitat s'haurien de recuperar aquests llocs de feina, es reverteixi aquesta situació o creuen que potser es pot quedar aquesta bossa enquistada de pobresa que ja teníem, que veníem de la crisi del 2008, que quedi encara més engruixida i que quedi molt més afectada?
Bueno, nosaltres tenim l'esperança que es pugui revertir. De fet, hem acollit amb molt positivament l'ingrés mínim vital, tot i que tenim encara alguns dubtes en el seu funcionament. Hem de veure el desplegament com es farà. I nosaltres tenim molta temença del rebrot. El nostre rebrot social serà a finals de juny. Quan s'acabi la majoria dels ERTOs veurem què passa, no? Perquè algunes previsions diuen que molts ERTOs es convertiran en ERES i, per tant, en nous aturats. Aquí tenim, veurem com es comporta l'economia també. I, en tot cas, el que estem demanant és protecció social en els propers mesos, perquè si no tindrem una bossa tan gran, tan important, que ja serà molt complicat doncs, donar una atenció mínima.
N'hi ha prou, senyor Morista, amb la renda mínima vital, flamant renda mínima vital, aprovada pel govern espanyol?
No, n'hi ha prou, no. De tota manera, és una bona notícia, no teníem res, no? Tenim ara un recurs nou. El que passa que nosaltres, primer de tot, hi ha col·lectius que no hi podran accedir, ja s'ha parlat moltes vegades, no? Les persones, per exemple, no estan en situació administrativa regular, que són moltes també que estan en situació molt difícil, no hi podran accedir. Els joves entre 18 i 22 anys tampoc que no tinguin menors. O sigui, tenim aquí algunes dubtes, però bé, entenem que és un primer recurs. Tenim la sort a Catalunya, que tenim la renda garantida de ciutadania, que és molt important que es pugui complementar, i el que hem de fer és que sigui un recurs àgil. No? Les persones no poden esperar el mes de setembre, necessiten ajuda aquest mes mateix. Això per nosaltres és molt important, que sigui ràpid, que sigui àgil i que sigui eficaç.
Bé, una situació molt complicada per molta gent. Moltíssimes gràcies a aquestes entitats que feu aquesta feina d'ajuda per intentar que totes aquestes famílies se'n puguin sortir de la millor manera possible. Enric Morist, coordinador de Creu Roja Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé també i molt bon dia.
Molta força a vosaltres també, gràcies.
Que vagi bé, molt bon dia. I no deixem, de fet, de banda les problemàtiques socials, perquè una vuitantena de temporers s'han acollit aquesta primera nit a l'operatiu que la Paeria ha habilitat al pavelló 3 de la Fira de Lleida dels Camps Elisis per evitar que malvisquin pels carrers. A partir d'avui, un equip de 20 professionals s'encarregarà d'assessorar-los per buscar i trobar una feina. Mentrestant, des de la Regidoria de Drets Civils reconeixen estar treballant per trobar una solució més idònia de cara a la campanya vinent. És una crònica de Ricard Gómez, des de Lleida Televisió.
S'hi podran estar 10 dies, un temps que la Paeria considera suficient perquè hagin regularitzat la seva situació o perquè hagin trobat feina amb l'ajuda de l'Institut Municipal d'Ocupació.
És per primer una primera atenció, podríem dir, social, en la que, bueno, es miren les circumstàncies de les persones, i es veu quin serveis que és el que necessiten. I per altra banda també hi ha una atenció laboral en la que es dona suport en aquesta doncs, recerca de feina, no? I també un allotjament que els permeti doncs, passar aquesta campanya.
L'Ajuntament ha reconegut que aquesta és una situació d'excepcionalitat degut a la pandèmia i contemplen buscar un espai dedicat exclusivament a aquesta problemàtica de cara a la campanya del 2021.
Sí que al marge d'estar treballant en aquesta campanya ja estem mirant la campanya de l'any vinent i estem fent altres plantejaments que no coincidirien amb el model actual.
Les tasques les gestionarà un equip de 20 professionals. El cost per mantenir actiu aquest equipament fins al 13 de setembre serà de 295.000 euros.
Paral·lelament, la UGT de les Terres de Lleida ha presentat diverses denúncies contra ETTs per suposada explotació laboral de temporers. El sindicat té constància que molts d'ells treballen 8 hores de dilluns a diumenge i cobren per sota del salari mínim. També denuncia que al treballador se li fa pagar un tant pel transport diari i no se li ofereix allotjament, incomplint així el conveni col·lectiu. I els treballadors de Nissan reemprenen aquest dimarts les protestes contra el tancament de les fàbriques que la multinacional japonesa té a Catalunya. El comitè d'empresa ha convocat per aquesta tarda un acte de protesta davant d'un dels concessionaris de Renault, després que divendres les protestes van ser davant dels concessionaris de Nissan. El jaciment d'Empúries reobre a partir d'avui. Els serveis i instal·lacions s'han condicionat per garantir visites segures i confortables. Així, de moment, només estan admeses les visites per a usuaris individuals o grups familiars, seguint la normativa de la fase 2, i és obligatori fer servir mascaretes als espais tancats. De fet, alguns d'aquests espais queden tancats temporalment, com per exemple l'audiovisual. Tampoc no es podran fer servir les audioguies ni cap dispositiu tàctil. L'accés als jaciments i exposicions serà gratuït fins al 28 de juny. I a Manresa, el Teatre Cursal es prepara pel retorn. Ja s'han acabat d'instal·lar les mampares a les taquilles i de posar els adhesius al terra per marcar les distàncies de seguretat entre els espectadors que accedeixin a aquest recinte. Els treballadors es dedicaran sobretot al canvi d'entrades de cara al mes de juliol i alguns espectacles programats. Els aficionats del Barça van tenir ahir doble motiu d'alegria. En primer lloc, que l'equip ha pogut entrenar-se de manera conjunta per primer cop des que es va decretar l'estat d'alarma. I el segon, que aquest home que veuen, Leo Messi, seguirà amb el Barça un any més. El crac argentí no ha fet ús de la clàusula que li permetia marxar abans del 30 de juny del 2021, quan acaba el contracte. Ara el repte de la directiva blaugrana serà renovar-lo més enllà d'aquesta data. També s'ha pogut veure l'entrenament conjunt de l'Espanyol el primer en 2 mesos i mig. D'aquesta manera s'ha completat un procés que va començar el 8 de maig amb els primers entrenaments individuals per passar posteriorment a grups de fins a 10 jugadors. I la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha demanat passar del 21% actual a un IVA superreduït pel món de l'esport davant l'emergència del coronavirus. Així ho ha comunicat en una carta urgent al Consejo Superior de Deportes. Es tractaria d'una de les 27 mesures incloses en l'anomenat Pla Marshall per l'esport que es va debatre el passat mes de maig. Gerard Esteve és el president de l'UFEC.
Creiem que aquesta iniciativa ajudaria a la reactivació del sector, un sector que ha estat molt tocat a causa de les conseqüències del Covid-19. Així mateix, també volem demanar a la Generalitat de Catalunya que faci efectiva la promesa de posar 10 milions d'euros de liquiditat a disposició de les entitats sense ànim de lucre.
Doncs això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a partir del punt de les 7 del matí per explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé, que acabin de passar un bon dimarts.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Soc feminista i no ho sabia. De l'Ariadna Oltra, editat per Rosa dels Vents. Si fa 3 anys m'haguessin preguntat si era feminista, hauria dit no. Jo creia que el feminisme era una cosa passada, antiga, que ja no calia perquè s'havia aconseguit viure amb igualtat. I arrel de les situacions en les que m'he trobat al ser mare treballadora, ho he deixat de creure i aquesta revelació m'ha donat força i m'ha permès entendre la vida que m'envolta. Perquè sóc feminista i ho he estat sempre, i no ho sabia. Així comença aquest llibre de la periodista Ariadna Oltra, que sorgeix, com ella explica, a les nits sense dormir després de ser mare per segona vegada. L'Ariadna Oltra, de 39 anys, explica com se n'adona mica a mica de que el feminisme és necessari quan ella mai no havia pensat que ho era, i se n'adona mitjançant situacions molt quotidianes en les que ens podem sentir reflexades fàcilment. Comença amb la reflexió d'una dona que pensava que podia fer quasi el mateix que fan els homes. Al llarg de capítols curts, l'Ariadna reflexiona sobre la maternitat, el treball, hàbits o situacions que hem normalitzat i ella revisa.
El sistema fa que no et plantegis que allò que et trobes davant o determinades mirades te les trobes perquè ets dona i que, per tant, hi ha una superioritat que forma part del patriarcat. És el model en què hem crescut i vivim. El sistema fa que donis per normal coses i situacions que, un cop apliques la mirada feminista, ja no pots considerar normals.
Oltra fa referència als moviments com el MeToo, conscient de que el feminisme és clau per poder viure una societat més igualitària i democràtica. Un llibre que ens recorda la importància de que aquest moviment no quedi en una moda, sinó que és una manera de viure on ens hem de trobar tots i totes, homes i dones. Perquè feminisme significa lluitar per la igualtat.
La xarxa de comunicació local.